els podcasts de Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals. A partir d'aquest moment i durant els pròxims minuts, a Ràdio Estel ens disposem a fer camins.
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 Camins. Camins. Rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Una setmana més a la ruta en la qual ens disposem a fer camí a partir d'ara i durant els gairebé pròxims 30 minuts per alguns dels camins i destins més espirituals de Catalunya. Com cada setmana, alimentarem les nostres necessitats, no només de l'esperit, sinó també de coneixement cultural, històric i arquitectònic, amb la visita que us proposem i que, a més, ens permetrà conèixer de primera mà tot allò que el nostre país ens ofereix. Nosaltres estem a punt. Us hi voleu apuntar? Benvinguts. Avui centrarem la nostra ruta espiritual a la comarca del Bages, allò que s'ha vingut a anomenar el cor de Catalunya. I tot partint de la seva capital, Manresa, us proposarem tres parades que segur ens proposaran viure una jornada en plenitud.
Primera parada, la col·legiata Basílica de Santa Maria.
Comencem avui, com us deia, en el mateix centre de Catalunya i a la capital del Bages, on hi trobem la col·legiata Basílica de Santa Maria, també coneguda popularment com la Seu, i que s'ha constituït com l'edifici més emblemàtic del gòtic religiós manresà. La trobem ben plantada al damunt del Puig Cardener, bressol històric de la ciutat, des d'on podem contemplar unes vistes meravelloses sobre el riu. Si pensem en Manresa, haurem de pensar per força en aquesta imatge, la més clàssica i bonica de la ciutat. No és perquè sí que la Seu de Manresa és una obra declarada bé cultural d'interès nacional. El primer que haurem de tenir present és que el nom de col·legiata fa referència al capítol de canonges que acull, mentre que la denominació de basílica correspon al títol atorgat l'any 1886 pel papa Lleó XIII. L'església de Santa Maria ja la trobem esmentada algunes vegades durant el segle X. El primer edifici, consagrat pel bisbe de Vic, va quedar destruït completament el 999 i l'any 1020 la comtessa Ermessenda, juntament amb el bisbe Oliva de Vic, van tornar a posar en solfa aquesta parròquia, tot restituint-li les antigues possessions. Diu la història que la comunitat fou poderosa econòmicament com per bastir una nova església durant el segle XII, la que encara podem contemplar en l'actualitat i que no va ser acabada fins a les acaballes del segle XV. Des d'aleshores és quan se la coneix amb el nom de la Seu i successora d'altres edificis anteriors d'època romànica. És una església de tres naus, una central de grans dimensions i dos de laterals molt estretes comunicades entre si. Aquesta església, tot i els contratemps soferts durant la seva particular història, encara conserva un molt valuós mobiliari. D'entre tota la seva bellesa i riquesa, cal destacar-ne els seus retaules, i d'entre ells, els dels Sants Narcís i Anià, una peça que fou executada per una capella del Gremi de Sabaters de la Catedral de Barcelona. Fou aquest mateix gremi que l'any 1437 es va fer amb una nova capella de dimensions més grans i va encomanar un nou retaule dedicat a Sant Marc, que arribà uns anys més tard a Manresa i després, ja al segle XX, va passar a la Seu. Després de la Guerra Civil Espanyola, en què la Seu sofrí importants destruccions, les obres realitzades representaven, de fet, unes despeses afegides importants, i molt aviat es veié la conveniència de crear una associació que, a més d'administrar, promogués la conservació de tot el que afectés a l'obra de la Basílica, així com de les necessitats internes o externes de la mateixa. Així es va constituir l'Associació de la Seu de Manresa, per, segons indiquen els seus estatuts, promoure la realització de les obres que es considerin necessàries o convenients per a la restauració i conservació de la basílica, tant en el que pertoca a la fàbrica de la mateixa com als elements artístics del seu interior o exterior. Pot visitar el monument tots els dies de la setmana, tot i que el seu museu històric només resta obert els diumenges al matí. Sigui com sigui i quan sigui que decidiu d'anar-hi, el que és segur és que aquesta visita a la Seu de Manresa podrà satisfer totes les vostres curiositats i necessitats de coneixement i esperit que us hagueu proposat. Així que, tot contemplant les vistes de la ciutat des del capdamunt del Puig Cardener i tot resseguint les aigües del riu, serà el moment propici per fer la primera reflexió del dia i agafar forces per tal de continuar la nostra ruta d'avui. Ah, remember sharing wine together in the backyard. Once in bed I was high, you were blind. While you were inside, you confessed. I wanna take care of you. I wanna take.
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Morgà. Segona parada, Monestir de Sant Benet del Bages.
A només 10 quilòmetres de Manresa es troba la població de Sant Fruitós de Bages i és allà on ens plantarem per fer efectiva la nostra segona visita d'avui, concretament al monestir de Sant Benet, una antiga abadia benedictina i un dels conjunts monàstics més interessants del país, amb elements que van des del romànic de l'època fundacional fins al modernisme passant pel barroc. Oh, avança! El monestir de Sant Benet es troba situat a la conca de la Vall dels Sors, en una raconada entre Montpeità o Puig de Sant Valentí i els balsos erosionats del riu Llobregat. Un racó privilegiat que, segur, es convertirà en el marc idoni per un munt de reflexions personals que ens vindran a omplir de vida en la ruta que avui us proposem. El monestir de Sant Benet de Bages fou fundat entre els anys 950 i 960 pel magnat Sala i des d'aleshores els arxius del monestir s'han conservat, fet que permet seguir bé la seva història. L'església fou consagrada el 972 amb l'assistència dels bisbes de Vic, d'Urgell i de Barcelona, a més de la família dels fundadors, que en aquells moments ja havien mort. En els seus inicis, la comunitat estava formada per 12 monjos. El títol d'abat va patir una autèntica aventura d'anades i vingudes. L'any 984 va passar de bo a les mans del descendent dels fundadors Adalbert, fillol del fill de Sala. Després d'una nefasta actuació, fou expulsat cap al 993 i es substituí un altre familiar, senyor Fred, que tingué també una gestió poc valorada pels monjos. Tot plegat perquè el 1348, l'any de la terrible Pesta Negra, la comunitat desaparegués gairebé del tot fins que anys més tard s'iniciaren noves construccions com el nou palau, també dit el Palauet, la infermeria, el celler i altres dependències. A les acaballes de l'edat mitjana, el monestir va viure una situació de debilitat econòmica i institucional. Durant la segona meitat del segle XIV es trobà amb dificultats per mantenir bona part del seu patrimoni, alhora que la seva potestat jurisdiccional era sovint qüestionada i trepitjada per diferents senyors i autoritats limítrofs del territori. El monestir va restar actiu fins l'any 1835. La llei de desamortització de Mendizábal va obligar els ordres religiosos a abandonar les seves possessions, que ja es van posar a subhasta pública. Aquesta segona ocasió suposa, però, l'adeu definitiu de la vida monàstica. Quan arribeu al monestir de Sant Benet, ens haurem de plantejar per on començar, decisió que no serà gens fàcil. Sense cap mena de dubte, un dels seus elements més preuats i interessants és el claustre. Queda situat al sud de l'església. Hauria estat construït entre els segles XII i XIII i aplega algunes peces reaprofitades. Les quatre galeries estan cobertes per voltes de canó. Als angles i a les parts centrals de les galeries s'hi aixequen uns pilars que ajuden a donar solidesa al conjunt. Entre pilars podem trobar una sèrie de tres arcs de mig punt aguantats per parelles de columnes en capitells esculpits. La bellesa i la grandiositat del monestir han provocat que un grapat de cronistes i escriptors n'hagin fet referència a les seves obres, com Jaume Villanueva, Gaietà Cornet i Mas, Francisco de Zamora, mossèn Serra Vilaró o, més recentment, Martí Gironell. Tots ells s'han deixat empremta de la grata impressió obtinguda de les restes del monestir. Així que no és difícil imaginar que la nostra visita al monestir també ens deixarà aquesta empremta que a tots ells va marcar. Per tant, abans d'agafar carretera i manta cap al nostre tercer i últim destí de la ruta d'avui, bo serà fer una mirada enrere i deixar ben gravada la nostra memòria tota la història i bellesa de l'indret.
Tercera parada, convent de Sant Francesc de Santpedor.
Des de Sant Fruitós de Bages fins a la població de Santpedor, el nostre pròxim destí, només ens hi separen 10 minuts en cotxe. Allà, a banda de respirar els aires futbolístics que hi ha deixat per sempre més un dels seus fills predilectes, en Josep Guardiola, també hi trobarem altres riqueses amb història pròpia, com ara el convent de Sant Francesc, un convent franciscà fundat el 1692 i restaurat el 2012. El trobarem ubicat al carrer Convent, al costat de l'Institut d'Auro, i és una obra protegida com a bé cultural d'interès local. Va ser el 1692 quan en Jaume Lluçà va cedir els terrenys i 3.000 lliures per construir aquest convent a canvi que l'ordre dels franciscans el dediquessin a l'ensenyament. Es va construir en molt pocs anys, des del 1721 fins al 1729, fet que li confereix una gran unitat d'estil. Les obres del gran convent, situat fora els murs de la vila fortificada, foren inaugurats l'any 1729. La comunitat franciscana l'habità fins l'any 1835, en què la desamortització de Mendizábal feu que l'abandonessin. Anys més tard, el 1851, el convent fou habitat provisionalment per les Germanes Carmelites de la Caritat, i al segle XIX l'edifici acollí durant 7 anys el bisbe de Palmira, Fèlix Amat. La pedregada del 8 d'agost de 1979 va malmetre els teulats i es va iniciar un progressiu deteriorament dels edificis. Fou uns anys més tard que es va crear l'Associació d'Amics del Convent, que promou la recuperació del conjunt com a espai cultural. El 1996 s'enderroca l'edifici del convent i s'hi construeix l'actual Institut d'Auro, queden en peu l'església i alguns murs del convent. L'any 2002, l'Ajuntament endega un procés de restauració de l'església que culmina no fa gaire, el 2012, amb la inauguració d'un nou auditori. Així que la música, en tot el seu esplendor, compta amb un espai privilegiat al cor de Catalunya i en aquesta seu de l'antic convent de Sant Francesc. Serà, doncs, el lloc idoni per fer un repàs de tota la nostra ruta d'avui, mentre escoltem de fons les notes musicals de qualsevol dels concerts que hi acull.
E più ti penso, e più mi manchi, ti vedo coi miei occhi stanchi. Senza te.
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Avui la nostra ruta ha transcorregut per terres del Bages i aquesta serà una bona ocasió, també, per deixar-nos captivar per les delicadeses personals de la comarca a l'hora de menjar, que també les té. Així que aturem-nos-hi un moment.
La gastronomia.
Són molt apreciats els cargols d'aquesta comarca que intervenen en una gran varietat de plats. També la carn té la seva pròpia personalitat. A Fonollosa, per exemple, hi ha molt bona carn tant de bé com de porc i els embotits artesans tenen també molt bona premsa. A Manresa, un dels plats més coneguts és el típic bacallà a la manresana, que s'acompanya amb patates i all i oli de codony. Una altra manera de preparar-lo és amb espinacs, panses, pinyons, prunes seques i ou dur. També en cal destacar el conill a la manresana, que normalment va acompanyat amb bolets. Ara la dificultat serà per quina d'aquestes especialitats ens decidirem. Com a rebosteria, els borregos del Sant Pare, d'Artés, els panellets de Castellbell i el Vilar, ara que fa 4 dies que hem passat Tots Sants, o les tosques de Mollà. I no ens podem oblidar, perquè això sí que seria un greu error, del típic mató de Montserrat, que sol o amb mel acabarà de culminar la nostra ruta espiritual i ara gastronòmica d'avui.
Recapitulem.
El nostre camí d'avui, tot configurant una ruta espiritual per Catalunya, ens ha portat fins a la comarca del Bages. Primer, la seva capital, Manresa, per visitar la col·legiata Basílica de Santa Maria, coneguda popularment com la Seu. Després, per fer camí cap a Sant Fruitós de Bages i conèixer el monestir de Sant Benet. I, finalment, per acabar a Sant Padó, tot visitant el convent de Sant Francesc. Una ruta que espero que, com cada setmana, pugui satisfer les vostres necessitats espirituals. Per il·lustrar musicalment la nostra ruta d'avui, hem escoltat Joan Serrat amb el tema Sharing Wine i també la cançó Eu Piu Ti Penso, amb interpretació d'Andrea Bocelli, en aquest cas acompanyat per la joveníssima Ariana Grande. Per avui ja hem acabat. La setmana que ve us proposaré una nova ruta espiritual per Catalunya. Així que fins aleshores m'acomiado de vosaltres tot desitjant-vos una feliç i espiritual setmana.
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Camins, rutes espirituals.
Un podcast de Ràdio Estel.